Informació, reflexió i entreteniment. I nosaltres ara, com tots els dijous, arriba el moment de fer les recomanacions amb els nostres prescriptors que arriben doncs, carregats, com sempre, de molta cultura. Anem a presentar-los. Ens acompanya avui el Jan Sabater, el nostre malalt del setè art. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres el Rafel Sabater de Sabater Còmics, que porta, com sempre, còmics per a tots els públics. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
I el Joan Martín, doncs, que, com sempre, de l'empresa Marficom, ens portarà doncs, reptes, aplicacions i també suposo que usuaris que sí o sí hem de seguir a les xarxes.
I tant, porto dos, ja veuràs.
Molt bé, doncs vinga, comencem amb el Jan. Rocío, posa-li la seva sintonia, que avui, té ganes de ballar.
Avui aviso que va amb trampa, la sintonia.
Ai, no em diguis, per una vegada
no
és, que la vaig encertar.
No és una banda sonora, és una peça de música que està molt vinculada a una pel·lícula.
Ai, és que ens ho poses cada dia més difícil. Vinga, va, a veure qui guanya. Jo no en tinc ni idea.
No.
Estic fent servir
Shazam. És una pel·lícula, si... pel·lícula d'una sèrie?
D'una pel·lícula.
D'una pel·lícula.
Mm-hmm. Sí, aquesta peça és Solària de Mozart, mm-hmm. un fragment, una ària de... un duet de Les noces de Fígaro. Hi ha una pel·lícula que en una escena sona això. L'escena més famosa de la pel·lícula sona això.
I és actual o antiga? Va, dona pistes.
Va, dona pistes, perquè clar...
Dona pistes.
El nostre dius tu.
Només el títol.
Digues el títol i ja està. Ja.
Doncs, bueno, una pista, aviam. La pel·lícula aquest any compleix 25 anys de la seva estrena a Espanya.
Ah, sí, no.
95.
Es va estrenar el 95 a Espanya.
Ara googlegem. Però, pel·lícules estrenades fa 25. Quina temàtica?
Estats Units es va estrenar el 94.
Digues alguna temàtica. A veure,
home, és que ara ja, si dic temàtica és molt fàcil.
Digues al director i ja està.
Pel·lícules amb moltes...
Bueno, us ho dic perquè no sortirà.
No.
La pel·lícula és Cadena Perpètua.
Vale.
L'escena aquella en què ella està, que fica el tocadiscos en una àrea d'òpera.
Totalment, hem fallat tots.
Fail.
Sí. Fatal.
O sigui, i és l'aniversari, ja han passat
25 anys.
Mare meva.
A més, avui, bueno, aquest febrer, és l'aniversari de moltes pel·lícules de presons, perquè també fa literalment 20 anys de La Milla Verde. 20 anys.
Com passen els anys, eh?
Ai.
Massa ràpid, eh? Ens estàs deprimint. Molt bé. I què més ens vols explicar?
Sí, doncs, ja que introduïm aquest uh-huh. tema de presons...
Sí.
Vull parlar d'una pel·lícula que també té aquest concepte de presó, però d'una manera molt diferent. És una pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, uh-huh. és espanyola, i es diu El Plan.
¿Te has preguntado alguna vez por qué estamos en paro?
¿Tú qué crees? Todos los días me lo pregunto.
¡Andrade!
Paco, abre que subo.
No, baja con nosotros.
Esta mañana me he levantado y le he contado el plan a Manoli y no me ha dicho nada.
Yo no le he dicho nada, Laura.
Venga, Ramón, actividad.
¿Qué haces?
Para el camino. Tío.
¡Bajamos ya! Venga.
Claro, que te estoy diciendo que se me ha jodido el coche, ¿no? Llamamos a Emilio y a lo mejor lo pueden retrasar todo un poco y nos pueden esperar.
Déjame pensar. Tenemos un problema, te llamo a ver cómo lo podemos resolver.
No, pero escúchame, Emilio, por favor, te lo pido, es la única opción.
Yo creo que no voy a ir. Necesitáis a alguien que esté psicológicamente fuerte. Yo ahora sería un estorbo.
No se trata de que te vean fuerte.
Aquest és el debut cinematogràfic d'un nou jove director uh-huh. espanyol, que és Pol Menargue. És una pel·lícula que només té tres actors... que són el Raúl Arévalo, el Chema del Barco i l'Antonio de la Torre, sí, tots tres molt coneguts, i és molt curiosa la pel·lícula perquè, com bé dic, és una presó.
Uh-huh.
no és que estiguin vivint en una presó, sinó que són un grup d'homes que estan tots a l'atur i que decideixen tirar endavant un pla. No sé ben bé quin pla és, enlloc es diu. No, em sembla que al llarg de la pel·lícula no se sap de què va aquest pla, si és un robatori, si és què. Però hi ha un pla. Però el que passa és que quan estan a punt d'executar-lo es troben que no poden sortir de la casa. A casa on estan no poden sortir.
M'encanta.
I allà es crea tot un drama, una mescla entre comèdia i drama, que ostres, que diuen que és molt, molt
home,
explosiu.
Home, mira, ara sí, ara m'ha cridat l'atenció, no?
A mi
no?
També, a mi quan sí. M'he llegit, quan vaig veure el títol vaig dir, ostres, és una pel·lícula de robatoris pura i dura, i quina mandra, però ostres, quan vaig llegir vaig veure el trailer vaig dir, està molt bé. A més, la pel·lícula és curta, dura una hora i quart, i és de tensió constant que va increixendo, així que diuen que et passa volant, que ni te n'adones i ja s'ha acabat. I això passa perquè, bueno, és una versió d'una obra de teatre que es va estrenar a Madrid, i, bueno, si més no, tothom està dient que està tan bé, que s'ha d'anar a veure, i que és una altra de les pel·lícules més que s'assuma als últims anys que porta el cinema espanyol, que no para de treure pel·lícules bones.
Jo vaig veure aquest cap de setmana Campeones, que tothom en parlava i jo anava tard, i em va agradar. A mi em va agradar,
sí,
eh?
No.
Sí, tu no veus?
És
mira.
És que vaig anar a veure una espanyola també aquest cap de setmana al cine. Hasta que la boda no se pare. No compta, no? Com
ah, és veritat.
No, és divertida.
Sí?
No, en sèrio, jo que soc de pel·lícules d'aquestes, d'aquest tipus, feia molt que no veia una pel·lícula que reia.
O sigui, veus?
Sortia del cinema dient, ai, vols dir? O sigui, em sento malament.
L'espanyol em costa bastant.
Però per fi...
De quan en quan
era molt sèrie.
Per desconnectar, no?
També és veritat que era molt sèrie. O sigui, tota la pel·lícula era molt més sèrie que pel·lícula. Però bueno, vaig sortir, vaig dir un diumenge tarda, allò per... Bueno, estava bé,
molt bé, doncs mira, almenys van sortint també doncs, propostes diferents, no?
No, interessants. No, i aquí a Espanya és això, últimament no parem de treure coses que dius, ostres, està molt bé ara el cinema espanyol i és d'agrair.
Doncs sí, és millor agrair, no?, que s'aposti, que es facin produccions aquí a casa i que generi molts llocs de feina i que això doncs funcioni i que s'omplin els cinemes. Què més?
La segona proposta que porto és una pel·lícula que em té molt interessat, que és El Hombre Invisible. És una pel·lícula, bueno, el títol ja ho diu.
Ja ho diu tot.
Sí, és sobre un home que és invisible.
Que se n'han fet moltes d'aquestes, no?
Sí, és una reinterpretació del clàssic, l'ha fet un director que es diu Leigh Whannell, molt famós per pel·lícules de terror com Insidious 3 i pel·lícules anteriors de l'estil.
Como abogado a cargo del patrimonio de Adrian, debo leeros una declaración suya. Cecilia, aunque nuestra relación no era ni mucho menos perfecta, creía que hablarías conmigo en lugar de huir.
¿Estás bien?
¡Abre la puerta!
¿Qué le ha pasado?
Se ha cortado las venas. Según su última voluntad, te corresponden 5 millones de dólares, supeditados, eso sí, a que no te declaren incapacitada mental.
Esto no tiene sentido.
¿El qué?
Adrian no se suicidaría.
Escucha, vas a poder ser libre otra vez.
Intriga, acció, no?
Sí, la pel·lícula és això, ja ens s'ha sentit. És un home que, de sobte, en teoria se suïcida. Era un violador, maltractava la seva dona, però de sobte la seva dona, just quan l'anava a deixar, se'l troba mort. I però descobreix dies després de que hi ha una presència que el segueix i que acaba descobrint que és el marit, que ha trobat una forma de convertir-se en invisible, tornar-se invisible, i l'està perseguint i li està fent la vida impossible. Tothom diu que està tan bé, o sigui,
angoixa, no?
Diuen que és una reinterpretació molt bona del clàssic, el clàssic de l'home invisible.
Almenys li han donat la volta, no?
Jo
la
recordo, no? Em va fer, jo era petit, em va fer molta por, eh?
Pel que explica.
Petit, però...
Doncs diuen que
inquietant.
Està molt bé, tothom diu que és la revolució del cinema del terror. També s'ha de dir que cada any surt una pel·lícula que diuen que és la revolució del cinema del terror i acaba sent una més. Va passar
difícil,
amb pel·lícules com el Get Out, que tothom, la gran pel·lícula nova de terror que revoluciona el gènere, i va ser una pel·lícula més. Però tot i així, el que sí que s'ha de dir és que és molt interessant veure gent fent terror sense utilitzar la imatge, sense poder fer sustos habituals de, la seva
m'agrada,
cara...
perquè és més terror clar, psicològic,
és,
no?
Exacte, és una forma molt... S'ha de treballar molt, ha de ser molt intel·ligent, i si es fa bé i funciona, acostumen a ser pel·lícules molt, molt interessants.
Molt bé, doncs aquesta, mira, no descarto anar-hi al cinema també. Va, què més?
I l'última que porto és una que no sé si recomanar-la o no, però es diu Just Mercy, Cuestión de Juicio.
Cuéntame todo lo que ocurrió. La primera vez que fui al corredor de la muerte, no esperaba encontrarme con alguien de mi edad. Ni de un barrio como el nuestro. Podría haber sido yo, mamá.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Siempre me has enseñado a luchar por los más necesitados. Tu vida sigue siendo importante. Y voy a hacer todo lo posible para impedir que te la arrebaten.
Nunca sabes cómo vas a acabar en Alabama. Aquí eres culpable.
Doncs és una pel·lícula americana pura i dura d'un noi negre que estudia per ser advocat i en comptes de treballar per una gran empresa se'n va al sud dels Estats Units a salvar a la gent negra que ha sigut encarcelada injustament. Bueno, és un biòpic, o sigui, és història real, és aquestes històries que rasquen per treure i per fer-les comercials. A mi la història no m'interessa gens, o sigui, no, sincerament.
La trobo... Ja ho ha dit, que no sabia si recomanar-la o no.
És que la trobo la típica pel·lícula americana.
Que jutgin els oients, sí. I qui vulgui.
És que als americans els encanta aquesta pel·lícula.
Sí, els encanta, sí, eh? És molt...
No sé, que lluita i té tot en compte, però ell segueix.
Ah,
i l'amenaça, ja m'imagino mitja pel·lícula. I que les amenaces de mort...
Ha fet el guió, el Rafael el podria fer.
És que
serà així.
Sí, sí, sí.
Tot i així, tothom diu, o sigui, l'he portada perquè ja quan hi va haver-hi els Oscars van sortir les nominacions, tothom va criticar que no nominessin el Michael B. Jordan i el Jamie Foxx per aquesta pel·lícula. Va ser una de les grans crítiques perquè diuen que tots dos ho fan d'una... Bueno, que són extraordinaris. Per tant, bueno, pot ser interessant, si més no, per veure les actuacions, però bueno, és això. Jo com a temàtica... No m'interessa gens.
Molt bé, doncs aquesta era la no recomanació del Jan.
La veritat és que no.
Si no té doncs, el seu punt crític, no seria doncs, la teva secció, també t'ho haig de dir. Vinga, va, Rocío, posa la música d'en Rafel, que avui té moltes ganes de ballar. Sona la sintonia de Batman, però avui porta una samarreta d'en Goku, fantàstica, superfan, brutal.
Sí, va, fa poc.
Que també és l'aniversari, no?
Sí, fa poc, aquesta setmana passada de TV3, no? Primera vegada que TV3 va emetre. 25 anys, van dir.
25 o 30 anys, em sembla. Jo diria que 30, eh?
Sí, 30.
Que gran que sóc jo. Que anem a pitjor.
Avui no sortirem bé d'aquí, eh?
No.
Sí.
Avui sortirem deprimits, eh?
No, la vida és així. Moments de riure, moments de deprimir-te.
I tant.
Molt bé. Doncs vinga, avui
transporta. Mira, porto un primer còmic que seria per nens, Sembla així, comencem per infantil. Es diu Amani.
Per cert, sí, 30 anys, eh? 30 anys, ho acabo de buscar. 30 anys de l'estrena TV3.
Doncs me'n recordo, com passen els anys,
sí.
Déu-n'hi-do. Doncs mira, el còmic es diu Amani i està dibuixat pel Miquel Anxo Prado i l'editorial que publica és Astronave. El Miquel Anxo Prado és un dels grans dibuixants de còmic espanyol. Ha guanyat tots els premis que s'han fet, els té tots. Els ha guanyat tots els premis... Tot el que és bo, ha guanyat a Barcelona com a millor dibuixant, com a millor obra, diverses vegades. És un dels grans, no? I en aquest cas no ha fet un còmic, sinó un conte infantil. És el seu primer conte infantil. Com a dibuix és preciós. És la història d'un hipopòtam que li falta el gen, que no sigui agressiu. Vale?
La
testosterona,
empat, no?
Sí, no crea testosterona, amb la qual cosa no és territorial, no fa fora els rivals, mentre no s'enfronten els rivals. Es veu que això està basat en una història real. Va passar amb un hipopòtam a Sud-àfrica, que és el que li van dir així, a Mani, que vol dir Pacífic, que tot i que precisament els hipopòtams són superterritorials, són superviolents, és dels animals que mata més humans.
Sí,
el que més. Aquí el veiem amb una cara de bonàs, però sí, és la realitat.
Quan entres al seu territori i tot això, doncs ataca. Doncs en aquest cas va haver-hi un que no tenia aquest gen i no creava testosterona, amb la qual era Pacífic. Però la gràcia de tot és que se'n va sortir. O sigui, va viure. Val? Per una demanda, doncs, doncs, haguessin dit que potser el podien atacar, tot allò, doncs, no, no, no. Se'n va sortir sense tenir, sense ser violent.
Dialogant amb els animals.
Sí. Això, i d'això el Miquel Anxo Prado ha fet una història per nens molt, molt bonica en què es basa en això, no? En què és possible, doncs, fer coses bones i no esbarallar-se. No, no es té per què lluitar per fer fora d'un territori els rivals, no. Pot ser amable i te'n pots sortir. I aquesta és la base de la història.
M'encanta el missatge i m'encanten les il·lustracions, la cara que té, és que és pura felicitat,
eh? Sí. No, no, Miquel Anxo és un dels grans, grans dibuixants que tenim. És molt, una obra molt bona. I que està bé, no?
Doncs molt recomanable, i a més no arriba ni als 15 euros, o sigui que un còmic amb valors per, doncs, als nostres nens i nenes. Què més? Perquè...
Després, mira, en tenim un altre també amb valors. Es diu Skip, de la Molly Mendoza, ho publica Dibooks, i és una obra que es publicita com el primer còmic del llenguatge no binari, amb la qual cosa no utilitza masculí i femení. Oh. Perquè vol ser una obra integradora que realment el protagonista no sap si és un noi o una noia. Val? El problema que tenim aquí, tenim una miqueta de problema, perquè amb anglès és molt, perquè aquesta obra és anglesa, no? I és molt més fàcil, ells no tenen masculí i femení, per exemple, tu dius sol o sola, val? En anglès és alone, no té, és molt més fàcil, però aquí te fem servir molt els masculins i els femenins.
O sigui, que el traductor o la traductora haurà suat.
El que van agafar al final és ficar una X, per comptes d'una A o una O, és ficar una X. I ja veuràs que fica, no fica chicos, sinó fica xics. Val? A tot arreu va dient anula, però clar, això dificulta una miqueta el llegir, el fet de poder...
Clar, has de fer aquest esforç, no? Clar, en
perquè
anglès.
Cada moment et trobes paraules, doncs, que clar, que no et sonen, per això, no? Doncs això no. Per contra, de solos, diu solcs. Per què? Perquè això, no? I és una història de fantasia que ens explica d'un món oníric, que és un noi o noia, no ho sabem, que entra en un món paral·lel de fantasia i allà coneix un altre ésser, perquè no és ben bé un humà, i viuran tot d'aventures, no? Aquest ésser també està una miqueta, li fan, com si diguéssim, bullying en la seva comunitat i l'ha d'ajudar, no? O sigui, és una història que es treballa molt bé. El dibuix està molt bé, també.
El dibuix, anava a dir, està
molt
bé,
curiós.
És molt diferent.
A més, utilitza unes tonalitats de colors segons en quin món estan, perquè viatjaran per diversos mons i per diverses comunitats, no? Segons a quin món utilitza uns colors i uns altres, no? Saps en quin món estàs pel color que fa servir. És molt, molt plàstic, té una molta plasticitat. Utilitza molt l'aigua, són mons molt d'aigua, i l'aigua l'utilitza com per com a ús conductor, no? Està molt ben pensat. I la idea aquesta, bueno, està bé, això de voler, doncs, que no hi hagi ni masculí ni femení, no? Però clar, en castellà dificulta, perquè nosaltres tenim moltes, fem servir moltes paraules en què tenim masculí i femení. I això és una... Això fa que acaba com parles, no? De temes, no?
Costa més, molt, has de fer com l'esforç, però també és interessant, no?, que es faci, doncs, aquest exercici, sí, també, sí, sí, que sí. Hi hagin, doncs, aquesta...
Doncs, per exemple, diu, los leaks, leaks, jóvenes, que no pot dir ni las dos jóvenes ni los dos jóvenes. Però sabem si som homes i dones. I és que diu l'X, d'X, jóvenes.
Clar, aquesta X, com fem servir abans la roba, no? Sí. Doncs ara fem servir la X.
Ens dificulta una miqueta, una miqueta la,
però si
el ritme.
Però si entres, suposo que dificulta el ritme a les primeres pàgines.
Sí,
però després suposo que ja...
Molt bé. Mira, és una obra que està bé, eh? Ja portem per això, no? Per fer una obra diferent, i almenys, bueno, també està bé que la gent pensi coses, doncs això, no? Que pensi coses diferents.
I a veure, que portes una ara que... Jo crec que ens agradarà molt. Va, Rocío, posa'ns en situació.
Aviam, escoltem. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8. God's love be with you. Doncs, una meravella de cançó, eh? És una passada, David Bowie. Doncs mira, porto una biografia del David Bowie. Se n'han fet diverses, eh? No és la, ni la primera ni l'última. Últimament en còmics s'estan fent biografies de tot, de tot. I aquesta és una més de biografia, però m'ha agradat moltíssim. El títol original és Bowie, polvo d'estrelles, pistoles de rayos i fantasies de l'era espacial. És del Mike Allred i això ho publica Norma Editorial. En aquest cas tenim una biografia dels primers anys de, com a cantant del David Bowie, des de que comença fins que decideix carregar-se el Ziggy Stardust, perquè al final li estava menjant ja la seva vida pràcticament, no? Ziggy Stardust comença a créixer tant, el personatge que va crear aquest personatge, bé, com si diguéssim, que arriba un moment que se'l menja, no? I al final ell decideix descarregar-se'l i és quan ja reneix com el Duque Blanco, no? Doncs en aquest cas tenim aquests primers anys, aquests finals dels anys 60, i és una biografia no només del David Bowie, sinó de la música anglesa en general d'aquests finals dels 60 i començaments dels 70. Hi surten tots, surt Freddie Mercury, que com a casualitat ells no es coneixien, però Freddie Mercury treballava en una botiga de roba i el David Bowie anava a comprar.
Ostres.
Boníssim.
No es coneixien perquè cap dels dos era famós i no es coneixien, però després es veu que un dia parlant i tal... Ostres, tu treballes... Ostres, jo anava a comprar aquesta botiga. No fotis, és que... Van, curiositat, no? Doncs és això. Surt l'Iggy Pop, surten els Clash, surt tothom, l'Elton John, perquè tots van començar molt aquesta època, no? Surt el Mark Bolan, el dels T-Rex, que del Mark Bolan, hi ha una anècdota, que aquí no surt, però hi ha una anècdota molt bona, com el Mark Bolan va somiar una vegada que es moria en un accident de cotxe. I això va traumatitzar i va decidir ni treure's el carnet i evitar sempre que pogués anar en cotxe. Vivia al costat d'una estació de tren, als avions no hi havia problema, trens, el que fos, però cotxe i ho intentava. I es va morir en un accident de cotxe, conduint la seva dona, es va conduir,
fort,
i es va morir en un accident de cotxe. Ho dic aquí com a curiositat. Doncs també surt aquí a Marc Bolan, perquè eren molt, molt bons amics, de fet surt la seva
clar,
mare.
Clar, és que imagina't, eh? Quina època i quins
sí,
amics
clar,
i quines relacions.
De creativitat. I... A més, és l'època del glam rock, del rock glamurós, de les disfresses, també de Genesis, també sortia disfressat, a Freddie Mercury amb els Queen, i és això, no? És abarca molt bé tot aquest començament d'aquest glam rock i de tota aquesta època tan forta,
explosiva, enriquidora culturalment.
I és això, m'ha fet gràcia perquè a part de que parla molt d'ell, del David Bowie, és que parla moltíssim de tots els grups. Surten tots.
I a més és que les il·lustracions estan molt ben aconseguides,
sí, sí,
les caracteritzacions.
Sí, sí, el Mike Allred és un gran dibuixant també, sí, sí. I són ells, veus que són ells, perquè quan surten els Rolling Stones, són ells, els Beatles també surten i també dius, mira, els Beatles. I està força bé. És molt recomanable, per això a mi m'agrada molt i quasi bé és això, ficar-te música del David Bowie, d'aquests els seus primers discos de tota l'època aquesta del Ziggy Stardust i fruir perquè està molt, molt, molt bé.
I ara portes un altre còmic que jo crec que aquest farà la delícia de molts fans també de bueno, digueu tu.
Sí, de l'Alien,
Perquè l'estic veient...
També tenen, sí, també són un grupet, també, sembla que no, però hi ha molta gent, que és aficionada
a
tot el món de l'Alien i del Predator, que van una miqueta lligats. Doncs en aquest cas també et porto una curiositat, perquè el còmic és Aliens 3, però atenció, el guion no filmado. I té una història a darrere curiosa, que és que els productors, quan van voler fer la tercera part d'Alien, doncs van contactar amb William Gibson, que és un dels grans escriptors de ciència-ficció, és l'autor, el creador de Neuromante, és de ciència-ficció així, d'aquella molt també que agafa molt temes de fantasia, o sigui, és una barreja entre fantasia, ciència-ficció, steampunk, i el van contractar perquè creés el guió de l'Aliens 3, aprofitant també el tirón d'ell. Què passa? Que el William Gibson no és guionista, ell és escriptor, i era aquest va ser el seu primer guió. Quan va entregar el guió, doncs els productors van dir que sí, que molt bé, molt bé, però ja el van començar a trucar. Mira, que aquesta escena l'eliminem. Aquesta escena traurem. Mica en mica el van anar tocant. Bueno, hem agafat un pell de guionistes perquè no s'acaba de lligar. Total, van refer de tal manera el guió que no tenia res a veure el seu guió amb la pel·lícula final. I no solament això, sinó que no, en els crèdits finals el William Gibson ja ni surt com a guionista.
O sigui,
va ser totalment, i realment la pel·lícula no va tenir molt èxit, vol dir que no la van encertar, potser haguessin deixat el guió. Aquest guió va quedar amb un calaix de la productora, i al cap d'uns anys la gent de The Horse, que és l'editorial que ho publica als Estats Units, té els drets per publicar Alien i Predator, doncs se'n van enterar i es van demanar a la productora ben si podien passar el guió aquest, que havia quedat amb un calaix, passar-lo al còmic i fer el còmic. I fer això, Alien 3, el guió no filmado. El William Gibson va estar d'acord, la productora també, i sí. I van fer, doncs, ja que no es va poder fer amb cinema, doncs l'han fet en còmic.
Doncs brutal també aquesta proposta que ens portava en Rafael. I ara és el moment de que soni la sintonia del Joan Martín, perquè ens porta també moltes, moltes recomanacions. Joan, a veure, que portes moltes coses. Per on vols començar?
Començo per l'usuari absurd recomanat.
Que m'encanta aquest usuari.
Sí, és @la_vida_de_la_patata.
Que té més usuaris que jo crec que tots junts, eh?
Exacte, aquí. Té 10.000... Bueno, no sé com va, però 10.800 usuaris que el segueixen. Mm-hmm. I és una fotografia de cada dia de la vida d'una patata. Saps allò quan la plantes, quan ets petit, i et fan l'experiment de posar la patata en un got, bla, bla, bla? Doncs algú ha tingut la brillant idea, perquè em sembla brillant, que de fer una fotografia cada dia i penjar-la. I és això. Doncs 10.800 persones li interessa la vida d'una patata. Sí, em sembla.
Escolta, mira, doncs està bé, perquè vas veient com va evolucionant la patata, no? Pels nens és curiós.
Però per compensar la vida de la patata també et porto un usuari que és Subway Hands, que són les mans de... O sigui, la fotògrafa Hannah La Follette Ryan, perdó per aquesta pronunciació terrible, però són fotografies de mans, de persones agafant-se al metro de Nova York. Doncs dos avis que s'agafen de la mà, o una persona mateixa que s'agafa la mà, o una persona mateixa que agafa la mà amb un llibre, etc. Doncs mans, cada dia o cada cert temps, publica mans.
Molt poètica aquesta, a mi m'agrada, no?
Aquesta també és aquesta.
Segur?
Home, sí.
Si hem de triar...
Sí, he vist les fotos de la patata i surten patata, però està grillada aquesta patata.
Perquè el temps passa. El temps passa per tots, per les patates també.
Però què prefereixes, la naturalesa en estat pur o mans artificials amb guants en un metro?
Ja em quedo amb les mans.
Sí?
Sí, ens hem d'agafar més de les mans, sí. Ens hem
d'agafar, sí?
Sí,
que sí. Ja, però és que la vida de la naturalesa...
Però són boniques, perquè veus, doncs, mares, fills, no? Avis...
Has portat el conte de l'hipopòtam, ara la patata... Naturalesa, això ja és National Geographic.
Molt bé. Què més?
Més cosetes. Aplicacions. Segur que tots nosaltres volem fer aplicacions. Aquestes històries superxules en vídeo que passen fotografies o vídeos...
Que la gent fa unes coses, sí.
Brillants. Doncs us porto dos truquets. Dos aplicacions. Vinga. Una que es diu Lumen 5 i l'altra que es diu Mojo. Val? Aquestes aplicacions tenen inclús plantilles. És a dir, que serveixen molt si teniu un negoci petit o gran, o per vosaltres mateixos, doncs poseu allà el vostre vídeo i us el posa maco i per les stories. Fantàstic.
Aquest per la botiga m'interessa.
Doncs Lumen 5 i Mojo. Hi ha moltíssimes més. Jo sempre recomano aquest tipus d'aplicacions, tenir-ne moltes, perquè hi ha plantilles que són gratuïtes i altres de pagament. Si tens moltes aplicacions diferents... Doncs cada una et dona unes aplicacions, unes plantilles gratuïtes i mira, doncs tens varietat. Si no, les plantilles no són molt cares, és a dir, que no passa res si paguem alguna.
Molt bé, doncs sí, també hem de pagar les coses que,
sí, tant,
no?
Sí,
que també està
hi ha un esforç, hi ha una feina...
Sí.
Molt
correcte.
Bé.
Hi ha molta gent treballant,
exacte,
fent una aplicació, i a darrere hi treballa molta gent.
Moltíssima, és veritat. I anem pel repte viral, que evidentment no podia ser un altre que mirant TikTok, evident, i mirant el clàssic d'aquesta setmana del Madrid-Barça. Doncs TikTok està a l'última, hi ha el hashtag ElClásicoChallenge. I hem de celebrar un gol del teu equip. Dona igual si ets del Barça o del Madrid, però has de celebrar un gol. Doncs ho està petant.
Què dius?
Ho
sí.
Ho està petant i és un dels, ara mateix, és un dels hashtags doncs, més fets, que més es fan servir aquí a Espanya. És a dir, que hashtag el Clásico Challenge, si sou del Barça o del Madrid, no passaria res per passar-vos per TikTok i celebrar un dels vostres gols, per si acas el diumenge no podem celebrar cap gol.
No, ho fem a priori. Hem de ser previsors, sí, sí, hem de ser previsors.
Amb l'anada van ser 0-0, no va haver-hi cap gol.
Ho celebrem abans i ja està, i feina feta pel diumenge, no?
Perfecte, i la dada?
I la dada, que ens farà reflexionar o no, avui és curiositat, perquè el 70% de la gent que va tatuar-se va amb una foto mostra d'Instagram. És a dir, li ensenyen una fotografia extreta d'Instagram.
Ah, molt bé, llavors, o sigui, l'originalitat, res, no? Perquè copies el que ha fet un altre, sí, sí. O què?
Un cultiu de, no sé, no? D'inspiració, segurament, a Instagram. És a dir, que, bueno, és una forma, també, les redes socials són inspiració i després ja, crea.
Demostra també la força que té Instagram.
Totalment,
Bueno, i Steve Jobs sempre deia que l'important era copiar i millorar. Doncs, bueno, doncs això, millorem.
Doncs sempre millorar. Sempre correcte. Millorar per ser una mica més originals. Moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer. Ens veiem d'aquí una setmana o dues, perquè els prescriptors són així, eh? Mai saps quan vindrà, ni qui vindrà, però millor. Sempre amb recomanacions culturals. Aquesta és la gràcia. És una secció molt orgànica. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.